quart de nou del vespre i un minut. En aquests moments estem a Ràdio 4 tots els divendres, ja saps, a aquesta hora convidem en Jordi Oliveres perquè ens convidi a descobrir altres prismes, altres perspectives de la música feta a casa nostra. En aquest cas viatgem en el temps, avui amb una proposta interessant que també té a veure amb la imatge. Últimament estem molt centrats en la imatge. La setmana passada parlàvem del Festival de Cinema Independent de Barcelona, l'Alternativa. Avui ens fixem també amb una altra part visual històrica de la música en català. Jordi Oliveres, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bon vespre.
Bon vespre.
Avui parlarem de tele, que és aquesta cosa que s'ha d'aprendre amb dosis petites i amb molta prudència, perquè bé, doncs la tele pot provocar al·lucinacions i pot provocar depressions, etc. Però de tant en tant a la televisió...
I dependència, també. No?
I dependència, sí. I dependència. Sí. Efectivament, pot causar dependència. Hi ha qui diu que arregla les famílies, però també hi ha qui diu tot el contrari, que pot causar algun trastorn familiar. Sí. És una cosa que s'ha de dosificar amb prudència. No obstant, de tant en tant passen coses interessants que si vas preparat doncs pots assumir i pots rebre, com aquest cap de setmana passat, que el programa Sputnik va emetre un documental molt interessant que es diu Tu Derré, Tu Mandolina, que parla de la Ona Laietana, un documental que també va ser presentat al passat Festival Inèdit, que està dirigit per en Jordi Tortós, i el Jordi Tortós el tenim aquí a l'altra banda dels telèfons, encara que no ho sembli, suposo. Hola, Jordi.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Molt bona tarda.
Doncs va d'això, no? Si no m'equivoco. El documental és una mena de recuperació del que va ser la Ona Laietana, un determinat moviment musical que va durar no masses anys i l'explica d'una forma molt bonica.
El To Derré per mandolina i clarinet és el títol de la cançó que obria el primer disc que molts considerem el disc que va obrir el que s'anomena Ona Laietana a l'any 73. Exactament és això, és a dir, és explicar un moment important en aquesta ciutat de Barcelona que va anar entre la inauguració del Celeste al maig de l'any 73 i el punt final que es va escenificar a l'últim Canet Rock, si no me recordo, a principis de setembre de l'any 78. És la història de 5 anys musicals, intensos, fantàstics, realment que van tenir un resultat molt, molt, molt interessant, però que també que van ser devorats una mica per la velocitat del temps que va venir després, no? Un temps d'urgències, un temps de posar-se al dia d'una manera, diguéssim, això, massa portada per l'urgència, i que va fer que moltes d'aquelles coses quedessin en un oblit absolut, no? Que després no s'hagin explicat, no s'hagin volgut explicar, o no s'hi hagin sabut explicar, no?
Mm-hmm.
El que intentàvem amb aquest To Derré és això, intentar posar una mica de llum en aquests 5 anys musicals de Barcelona.
És molt xulo el documental. Jo una cosa que em va agradar a mi és que d'una banda sí que té... Bueno, sí que està molt ben fotografiat i sí que pot alimentar una miqueta doncs, aquesta aura que comporta la mirada enrere, la nostàlgia, però per l'altra també té un to com molt realista. És a dir, els protagonistes de l'Ona Laietana, quan parlen al documental, bé, hi ha uns quants casos que relativitzen la transcendència que va passar, és així?
Sí, és cert, sí. És cert, perquè és una de les característiques d'aquella Ona Laietana. És que, de fet, és el retrat d'una generació que després ha estat mal entesa, no? Una generació que nosaltres vam que tothom ha parlat dels progres, no?, dels 70.
Uh-huh.
I, clar, els progres dels 70 és un concepte mal explicat, mal utilitzat i, a vegades, deformat per un ús que la postmodernitat dels anys 80 van distorsionar considerablement, no? I, per tant, els van tractar amb una certa injustícia. La veritat és aquesta. Aquesta generació era una generació que, com diem al final, va morir una mica víctima de la seva pròpia ingenuïtat, no? Com diu el Gai Mercader en un moment determinat, uh-huh, era una generació de músics que semblava que els feia vergonya triomfar. I com diu el Xavier Batllés, demostra que era una generació que no estaven interessats a la pela, com eix central, diguéssim, del seu discurs i de la seva activitat, no? És a dir, era una generació, era la generació, això, del nosaltres, no?, per sobre del jo que vindria a continuació. i per tant era una generació que sustenta aquest pensament progre, aquest pensament solidari, aquest pensament una mica, com diríem, pensant en el fet de la creació per sobre del producte, no?, de consum.
Ha passat tant temps, Jordi, que quan s'emet aquest documental ja l'estan veient, parlant de generacions, unes altres generacions. T'han arribat feedbacks de les noves generacions del documental? Què és el que pensen d'aquella generació dels 70?
Afortunadament els feedbacks es treuen a partir de les xarxes socials, els twitters, aquests missatges de Facebook i evidentment els blogs i demés, no? I és evident, ahir les noves generacions ha arribat un feedback que és el que ens interessava. Jo crec que les joves generacions s'han vist reflectits en el paper que donem al Roger Mas, al Ramon Faura, al Sisu Cromines, al Bombí.
Sí.
Que són els que creen aquesta tertúlia de gent d'ara, de gent de 30, de 30 i pocs, no?, que es plantegen i es pregunten què va ser allò del rock laietà, no? I aquest paper fa que les generacions actuals s'identifiquin amb ells i comparteixin la inquietud per les mateixes preguntes, no? I aleshores, a la mesura que ells reflexionen i pensen en veu alta, crec jo que alguns han pogut, al millor, o almenys així sembla per els missatges que rebem, s'han començat a interessar i estan investigant i estan fins i tot buscant aquests discos, que són fàcils de trobar perquè tots ells es van reeditar recentment en CD.
Mm-hmm. De fet, estem sentint de fons, això ens passa sempre en aquest microespai que tenim la música de fons mentre xerrem, estem sentint a Secta Sònica amb el seu disc aquest, com es diu, Fred
Pedralbes.
Això mateix, tu sí que ho tens controlat.
És que, clar, no van ser molts grups, però els grups que van ser-hi van ser importantíssims. Començava parlant de la Mirasol, l'orquestra Mirasol, que va generar i va crear un disc absolutament increïble l'any 73. Si un escolta Salsa Catalana, se l'escolta ara i és un disc que encara funciona perfectament. Sembla que estigui gravat ahir. És un disc esplèndid, no?, d'una altíssima qualitat. Era una generació que escoltava molt a Miles Davis, a tota la seva escola, i a partir del jazz i del jazz fusió, del jazz rock de l'època, van intentar estendre ponts cap a sonoritats més llatines i més mediterrànies, no? La Mirasol és una meravella. Penseu que estem parlant també de la companyia elèctrica d'Arma, perquè van fer tres primers discos excel·lents, no?, també dins d'aquesta òrbita. I el que sobta en el documental també és veure l'Hora d'Arma parlant d'uns arrels en el que el flamenc i la mediterranitat formaven part del seu discurs, no?
Cosa després, que després no ha quedat tant.
Que la forma la integra el Gato Pérez, amb el Zarita, amb el Jordi Bonell, que després s'anirà a Música Urbana, una banda que crea el primer mestissatge real, urbà, d'unes músiques barcelonines en les que podia escoltar des de reguis fins a rumbes. Després vindrà, evidentment, Iceberg, que és la banda progressiva que acaba per ser la més reconeguda a nivell estatal, i sobretot acaba amb Música Urbana, que és probablement la quinta essència de tot aquell moviment, amb també, sense oblidar-nos de Blai Tritono, que és la banda que posarà les bases d'una generació que anirà en busca d'un underground més avantguardista, més experimental, no? En fi, és a dir, és un moviment que, dit així en quatre paraules, es resumeix ràpidament, però que té un calado bastant, bastant important i que en el fons, quan un mira, no mira enrere, sinó quan mira l'actualitat, hi han coses que jo crec que es poden, que s'han d'entendre a partir de l'experiència d'aquells 5 anys.
Hi ha una cosa que no sé si estaràs tu d'acord, però que em sembla que es veu una miqueta sobre aquesta generació i que, bueno, a més, en la mesura que algun coletazo del que va passar en aquest moment vaig poder veure, que és com una por a ser massa seriosos o a ser massa transcendents, quan en realitat, vist amb ulls d'ara el que estaven fent llavors, és molt lúdic. O sigui, és cert que és experimental, però també és cert que transmeten una energia i unes ganes de passar-ho bé brutals. I no creus que aquest pot ser un dels factors que va matar aquesta generació, aquesta por a semblar transcendents?
És possible, però jo no crec que fos la por d'ells, dels músics, a semblar transcendents, sinó, d'alguna manera, el caure amb el parany del virtuosisme. És a dir, entre la transcendència, el rigor, la musicalitat, evidentment, que miraven en Davis, en Weather Report, en Herbie Hancock, Chick Corea, totes aquelles formacions que exigien un nivell de virtuosisme molt alt, això probablement sí que va ser un problema que va pesar més, no?, a l'hora de tirar endavant. Perquè, d'una altra banda, ells veien que necessitaven divertir-se i probablement per divertir-se van canviar el registre i va sorgir l'orquestra plateria, no? Una orquestra plateria que va servir una mica de refugi d'aquests músics per passar-s'ho bé des del punt de vista del ball. Després va sorgir la rondalla de la costa a partir de les experiències d'un home com el Xavi Batllés, on estava fins i tot el Toni Xuclà, no?, que buscaven, d'alguna manera, també buscar o reproduir les velles rondalles, les formacions de música popular i música tradicional, i van començar a rescatar cançons tradicionals i populars, des de cercaviles fins a cançons, diguéssim, d'àmbits més rurals mediterranis, no? Per tant, van buscar altres elements on divertir-se, això sí, però sempre, i aquesta és la característica fonamental, que és la primera generació que busca les arrels i que les vol incorporar a un discurs que vol ser, evidentment, contemporani en els anys 70, no? I això és fonamental. És la primera generació que, a diferència de l'anterior, els músics progressius, el rock progressiu, deixen de ser només imitatius per intentar incorporar elements d'aquí propis que els hi facin diferents i passin a ser, per tant, bandes amb una denominació d'origen molt clara.
El parèntesis queda tancat de sobte, ho comentaves al principi, no? De que té un principi i un final, no?
Té un final una mica abrupte. Perquè, clar, és que també s'ha d'entendre l'època en la que estem. El 73 Franco era viu, el 78 ja és mort i estem en plena transició. És a dir, entre el principi d'aquest lustre, amb les empentes d'arribar a un règim de tiratos de l'estaca, no?, aquella que estava ben corcada, no?, i quan cau, immediatament, com diu el Riba, hi ha una ànsia de llibertat tremenda i la gent pren el carrer. Aquella generació és la que s'encarregarà de crear el Juan Tenorio, el grec, perdó, el Born del 76. I allò és l'embrió del que serà el grec. El grec neix al Born a l'any 76 gràcies a l'Assemblea d'Actors, que d'una manera una mica, diguéssim, que llibertària, no, o una mica no, totalment llibertària,
sí.
Es funda i tirarà endavant una línia que serà la del teatre posterior català, no? Els músics tenen més dificultats i aleshores els músics, en quan necessiten la professionalització, en quan deixen de veure que si segueixen per aquella banda no es guanyaran la vida perquè no són gens comercials, troben en les orquestres de ball una sortida comercial per guanyar-se els garrofes i arribar a fi de mes, no? I d'una altra banda està que els temps estan canviant, la crisi del petroli, el punk està ahí al carrer, el nou future, la generació sense futur, estan empenyent molt, no? I no només és la banda Tapera del Río, que és una mica el símbol de l'any 78 perquè són els que acaben el festival Canet Rock, que no té res a veure amb el primer, no? Sinó també els grups que vindran després, i no podem oblidar a un underground fonamental que estaran gent com La Propiedad Es Un Robo, el treball que fan els Peruchos, que busquen ja a través del Free anar investigant diguéssim que arrenyar una mica sobre la música de les vanguardes, etc. Comencen a haver-hi moltes vies que s'obren per desenvolupar una cosa que hem tingut sempre en aquesta ciutat i en aquest país, no? Que ens agrada ser avantguardistes, que ens agrada anar una mica més enllà, que ens agrada obrir portes i camins, no? I això va formar part de tot aquell magma que va acabar amb la ona laietana. Sí, d'una mica un tant abrupte, sí, però que després va donar resultats molt interessants amb el temps.
I la Sala Celeste com a epicentre, i el que ha canviat aquella zona amb el pas del temps, també
sí,
és una mica un símptoma de...
El Celeste va ser el marquí de Londres, com diu el Joe al principi.
Exacte.
Perquè ell venia de viure a Londres, havia vist el marquí i volia fer el mateix, no? Un local on veiéssim música en directe cada dia, i allò va ser absolutament nou. Molts nanos joves diuen, ostres, però és que no hi havia ningú més. No, doncs no hi havia ningú més. És a dir, aquesta és la història. I quan veuen el Gai Mercader, la importància que té, és que no hi havia altres promotors. Doncs no hi havia altres promotors.
Era ell.
El Gai Mercader seguia la línia que havia obert abans Oriol Regàs. però no hi havia la competència que n'hi ha ara, és a dir, aquest lliure mercat que existeix, no? I en aquell moment, Gai Mercader, portant grups de fora, més la gent de Celeste, generant una estructura professional per primera vegada en aquesta ciutat, van crear una mica el punt de partida del que afortunadament estem vivint avui, no?
Mm-hmm. Ara sembla que igual podem acabar tornant a anar a parar al promotor únic, diuen, que hi ha certs moviments d'internacionalització de la promoció de concerts que estan centralitzant molt les coses.
Sí, ara ja és molt diferent.
És una tonteria.
Sí, però a part de... Però jo em referia fonamentalment a que si Gai Mercader és el primer als anys 70 en començar, evidentment després vindran molts més, no? Mm-hmm. Fins a arribar als Doctor Music, a arribar a Project, a arribar, diguéssim, a una sèrie de promotors importants i d'empreses importants que tenen un pes específic ja en el que ha estat sempre aquesta ciutat com a receptora de grans estrelles i programadora de grans concerts, sí. No? Amb capacitat de producció molt gran per produir events realment de milers de persones, no?
Una cosa, Jordi, qui no hagi vist el documental té possibilitats de recuperar-lo?
Sí, ara mateix encara es pot veure el sistema de TV3 a la carta. És a dir que...
Em sembla que el blog, no?
A la xarxa, perdó?
El blog de Sputnik, el ritmes.cat / Sputnik, em sembla que...
Exacte. Aquesta és una manera de veure-ho. Després, no sé, ens agradarà moure'l una mica més. M'agradaria molt poder ja fer subtítols en castellà i poder oferir-los, diguéssim, a altres televisions de tota la resta de l'estat, no? Mm-hmm. És a dir, tenim ganes de bellugar-lo, clar, i de mostrar-lo, perquè si no, aquestes produccions televisives tenen el problema de que s'esgoten ràpidament amb els passis habituals i allò que comentàveu al principi, la televisió, que pot semblar, diguéssim, una mica banal i frívola per segons quines coses, d'altres podria tenir la capacitat de mostrar continguts d'aquest tipus i donar-los una mica més de vida, no? Amb més capacitat de remissió. Però, en fi, són problemes que té la televisió tal com l'estem vivint en els moments de canvi que estem vivint.
A mi em sembla del tot desitjable que aquest documental tingui més vida i en aquest sentit, això que es vegi a la resta d'Espanya, de fet, dona pistes també d'enllaç amb el que passava a Andalusia i altres coses dins del mateix documental i segur que és interessant per molta gent.
Tenint en compte que, com es veu al documental, la Dharma triomfava tot el país. I no només la Dharma.
Sí?
És a dir, el concert...
I de masses, sí.
El concert al principi de l'Orquestra Mirasol és a Madrid. El Tot i Sol està tocant a Madrid. La Dharma triomfava a tota Espanya i Cever era una banda que omplia estadis i camps de futbol i places de toros. És a dir, que era una altra època, evidentment. Mm-hmm. Tot estava començant.
Doncs, Jordi Tortós, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. T'agraïm moltíssim.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies pel documental, també.
Exacte, gràcies pel documental i no deixis de fer-los, evidentment.
Ho intentarem, perquè aquest documental no era altra cosa que un capítol d'una sèrie de 13 en el que la intenció nostra era intentar explicar la història del rock català des de la Guerra Civil fins ara.
Oh, doncs s'hauria de fer això, sí.
I aquest era el capítol dedicat als anys 73-78, és a dir, en concret a la Ona Laietana.
Molt bé. Doncs seguirem pendents i seguirem...
Moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
8:34, no sé si vols recomanar algun concert abans de marxar.
Sentim una mica de música, que ja parlàvem de Secta Sònica, música dispersa i companyia, sentim una mica més de Secta Sònica i...
Doncs estem escoltant de Secta Sònica el tema dedicat a Batràs. Hem escoltat Violentos Los Correas, I Left My Heart in the Ayun, El Ayun, Renato Sabrosone i aquest tema que estem escoltant, Batràs. Escoltem, si voleu, un dels que s'inclou també en aquest àlbum. Jordi, et sembla bé?
D'acord.
Doncs es diu La Palmera. Thank you. 8:36, la música laietana, avui protagonista l'espai dedicat a observar la música que es fa aquí a casa nostra. Tots els divendres ho fem amb en Jordi Oliveres, avui parlant de música laietana amb en Jordi Tortós i escoltant la secta sònica, un dels exemples, eh? Podríem escoltar més i podríem haver triat més, però avui ens hem decantat per aquest. Segurament podríem dedicar-li un petit raconet durant les properes edicions, escoltar alguna cosa de la música laietana.
Realment és bonic això que sona.
I tant.
Sí, sí. Doncs, és veritat que val la pena remenar internets, biblioteques o el que sigui per escoltar aquestes músiques disperses, Orquestra Mirasol, secte sònic de
esperem haver obert aquest punt de mira i que la gent vagi a veure aquest documental i a partir d'aquí que recerqui, busqui i que remeni.
Sí, anem esperant.
De fet, Nativa va fer un especial dedicat a la música laietana.
Sí.
Bastant interessant. De
certament.
Fet,
una cosa que...
números, no?
Sí, es va estirar tres, diria jo.
Tres, gairebé.
Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, vam fer un reportatge que va escriure el Roger Fortea que sobre els laietans i explicava tota la història realment fins a aquest temps del qual estava parlant ara el Jordi Tortós, fins que arribaven els punks.
Sí. A saber si el Jordi Tortós es va haver de llegir aquests tres números.
Eh? A saber. Però bueno, el Jordi Tortós sap molt, eh?
I tant. Sí. Escolta, destaquem de la setmana que ve, abans de destacar coses d'aquest cap de setmana...
Parlem de lo meu.
Parlem de lo teu, que és prou interessant, el Fòrum Indigestió, que se celebra la setmana que ve, divendres que ve.
Certament. El dia 24, dijous, a les 7 de la tarda, al convent de Sant Agustí, que està al carrer Comerç 36, si no m'equivoco.
De Barcelona.
Sí. Fem una trobada en la que, bueno, ja qui ens escolti ja ens haurà vist el Palomero, en la que parlarem sobre les relacions entre cultura i política. I en concret és un fòrum amb una pregunta general que és: tenim una cultura massa domesticada? Que és una pregunta retòrica, perquè nosaltres de fet diem que sí, directament, però en parlarem una miqueta més a banda de dir que sí.
Hi ha algú que vingui que dirà que no? No? No ho sé. Bueno, si algú està escoltant aquesta pregunta i té una resposta negativa, que s'apropi el dijous i digui que no.
De fet, crec que tenim més ganes d'aprofundir, o sigui, donant per fet que sí que ho és, que sí que tenim una cultura una miqueta mansa, diria jo, domesticada. És més preguntar-nos sobre el per què i sobre si podria ser diferent i mirar-ho des de diferents angles, des dels gestors, des de la filosofia, des de l'art, des de l'art visual, des de la música també. Uh-huh. Llavors tenim quatre convidats. Bueno, a nosaltres ens agrada molt pensar formes de parlar que responguin el millor possible a les nostres intencions. En aquest cas, busquem molta diversitat de punts, però també busquem que hi hagi molts contrastos. I tenim quatre convidats, el filòsof Miguel Morell, el Lluís Noguera, gestor cultural, que també va treballar en el tripartit, a la Generalitat, a la Conselleria de Cultura, com un dels segons del conseller Tresserres, la Lucía Litzmaier, que és periodista, que és escriptora, que té una web molt interessant que es diu Sigue Leyendo, i que també és molt coneixedora, en el fons, de tota la mogudeta pop de la ciutat de Barcelona, i el Javier Rodrigo, que és especialista en art i en concret en pedagogia de l'art, i que té una mirada molt crítica sobre com des dels museus quina imatge es dona de l'art com una cosa elitista, i és crítica a l'hora de plantejar-se com s'hauria d'educar culturalment a la gent, o si cal o no cal educar-la. I aquests quatre els entrevisten, els hi posem quatre interrogadors diferents: el Ramon Fabra, el petit Ramon, que entrevistarà el Morell, a la Roser Mendoza, una persona que aquí és important conèixer si et dediques a la gestió cultural, que porta el centre de documentació del Centre d'Estudis i Recursos Culturals de la Diputació, a la Olga Ábalos, companya de la revista, que a més és periodista i saxofonista, que entrevistarà la Lucía Litzmaier, i al Cristian Añó, que entrevistarà a Javier Rodrigo, que també ell es dedica a coses similars. I després obrirem debat, realment.
S'obrirà debat,
sí,
eh?
Sí, sí, trencant aquella tradició de primavera, que és una cosa molt, molt reflexiva, en la que realment convidem al silenci, a escoltar abans de precipitar-nos a dir coses. Aquest és el format, el que fem cada any a l'entorn de l'entrada de la primavera, el 20 de març, un altre fòrum que fem. Aquest no, ara a la tardor, i per tractar aquest tema busquem que hi hagi més contrast, que hi hagi preguntes, i de fet, en el fons, busquem sortir amb ganes de fer alguna cosa. Uh-huh.
Doncs ja ho sabeu, si us voleu apropar a escoltar i a participar, està massa domesticada la cultura. La resposta i les conclusions el dijous al convent de Sant Agustí entre les 7 i les 9 del vespre. Molt recomanable apropar-se si vols escoltar atentament el que diuen els convidats i
al final farem un vinet i tot, eh? Sí, sí.
Vinet per celebrar-ho. Doncs a 3 minuts per 3 quarts de 9 del vespre, recomanem que si esteu a prop de l'Heliogàbal l'avui us apropeu a veure Sènior i el Cor Brutal, una altra banda interessant a seguir, a descobrir, i evidentment deixeu-vos anar pel que us dongui. Encara coeja una mica l'alternativa al Festival de Cinema Independent,
que
encara
acaba demà,
cap de setmana.
Sí.
Si encara voleu apropar-vos, doncs és una altra de les possibilitats. I si no, la setmana que ve donem més detalls.
Si no, sí, repassarem. També podeu llegir a casa.
També. Em sembla que plou bastant aquesta setmana. Gràcies, Jordi.
Moltes gràcies a tu.
Fins la setmana que ve.
Ens veurem.
Nosaltres continuem, ho fem també, escoltant més música abans d'arribar al punt de les 9. Una petita pausa i escoltarem els bons costums de Sant Pedro. Radio.